We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Sempre em puja l'adrenalina, aquesta sintonia del We Are The Champions del Jaume Ramon. Com estàs, Jaume?
Molt bé.
Torna la Champions, el tot gira, ja ho sabeu, hem parlat ara fa una estoneta d'aquest Celtic-Barça, però tenim un munt de partits més que avui volem analitzar amb l'òptica habitual diferent del Jaume.
L'aperitiu.
I la primera aturada és en un partit que serà molt especial per Cristiano Ronaldo, perquè Cristiano torna als seus orígens en aquest partit de dimecres que ve al camp de l'Sporting de Portugal, d'allà on va sortir.
Correcte. Sporting de Lisboa a Madrid segurament serà un dels partits amb més focus mediàtics en un grup on, el recordem, el Borussia és líder amb 10 punts, el Madrid és segon amb 8, l'Sporting tercer amb 3 punts, però recordem que el Bernabéu va estar a punt de guanyar si no fos per aquella remuntada als últims instants, i el Legia sí que és últim amb un puntet que va aconseguir l'última jornada contra el Madrid. D'aquest grup hi ha molta expectació, com dèiem, per veure el retorn del crac portuguès a casa, i avui volem repassar els orígens de Cristiano amb algunes curiositats d'una infància que no va ser gens fàcil. Si comencem pels aspectes familiars, Cristiano neix en un dels barris més pobres de Funchal.
A l'illa de Madeira.
Correcte. Concretament, el barri era el de Quinta Falcao i amb un entorn familiar força complicat. Per començar, la mare de Cristiano, i això ho ha explicat ara en una entrevista, es va plantejar avortar-lo perquè era un fill que no esperaven, ja en tenien tres a casa, tenien molts problemes econòmics i això hauria suposat una altra despesa econòmica, però finalment ella, amb més de 30 anys, va decidir tirant endavant i van tenir Cristiano, que va ser el quart fill de la família i l'últim. Però més, a banda d'aquests temes econòmics, també tenim molts problemes amb el pare, perquè el pare tenia una gran addicció a l'alcohol. Això li va comportar molts problemes també a casa, de violència domèstica, és un dels temes més foscos en la carrera de Cristiano, sobretot en els seus inicis, i Cristiano ha reconegut que mai va tenir una bona relació amb el seu pare, que va morir l'any 2005, producte d'això, d'aquests problemes amb l'alcoholisme. Va tenir un problema renal i quan Cristiano tenia 20 anys el seu pare va morir. Tot i això, la mala relació que van tenir a Cristiano, això li va servir per fer-se més fort, perquè era un jugador que ara ho veurem, que la seva infància era una mica com, no et diré mimat, però sí que ploramiques, i tenia aquesta etiqueta per part dels companys i de part dels companys d'escola. Cristiano s'aficiona al futbol pel seu pare, perquè era l'encarregat de material de l'Andorinha, un club molt pobre de Funchal a Madeira, i Cristiano ja comença a donar les passes, però els seus companys es sorprenen perquè cada vegada que Cristiano fallava una acció de gol o els seus companys no li passaven la pilota, es posava a plorar al mig del camp.
Ja ha tingut alguna cosa, ja diguem-ne de professional, que denotes que és un futbolista molt sensible, que s'emociona molt fàcilment.
Sí, sí, que ho viu a flor de pell i que li molesten les errades dels altres. Per exemple, un dels seus excompanys d'equips, ara en un interessant reportatge que li han fet a Goal.com, Ricardo Santos, explicava com era quan ell jugava a futbol.
Quan no tenia bola, chorava. Quan els col·legues fallaven, chorava. Cristiano Ronaldo já gostava muito de ganhar. E quando isso não acontecia, Ronaldo chorava. Tanto que tinha um apelido que era o Choro.
Quan ell no tenia la pilota plorava, quan els seus companys fallaven plorava, que sempre volia guanyar, tenia aquesta ambició, però que quan no ho aconseguia doncs plorava,
sí,
era un ploramiques.
Tenia això. El problema que també tenia Cristiano en aquesta illa tan petiteta de Madeira era que era difícil que pogués triomfar com a futbolista, i per això amb només 12 anys va decidir acceptar una proposta per fer una prova amb l'Sporting i marxar cap a Lisboa. Allò era un canvi molt radical perquè passaven a la gran ciutat. Dins del camp la cosa va anar molt bé, però fora també va tenir molts problemes d'adaptació, perquè els nens de l'escola se n'enreien d'en vell, es burlaven d'ell per l'accent que tenia. A Madeira tenen un accent molt més tancat que a Portugal, que a Lisboa, i li feien moltíssimes bromes, i això Cristiano ho passava molt malament, això, que no parava de plorar, i fins i tot al segon any l'Sporting mateix li va dir, torna cap a casa, noi, perquè si tens aquest comportament a fora dels terrenys de jocs no arribaràs a ser mai res. I Cristiano va tornar, però allà, parlant-ho amb la família, veient el gran talent que tenien, veient també que hi havia representants interessants amb ell, li van dir que ho tirés endavant, que superés aquestes adversitats, i aquesta ha estat una de les grans capacitats i virtuts segurament de Cristiano, superar-se, entrenar com el qui més, ser el millor, i això també li va ajudar a tirar endavant un problema que jo desconeixia, segurament molts oients no ho sabien, i és que amb 15 anys el van haver d'operar del cor. Tenia un problema cardíac.
Va tenir problemes cardíacs?
Sí, sí. Quan estava en repòs tenia unes pulsacions molt
més altes.
Però
això de petit, dius?
Amb 15 anyets, amb 15 anyets. I va haver de passar pel quiròfan.
I li van resoldre i
li van resoldre amb làser.
No ha tingut mai més cap problema, que se sàpiga.
Fins i tot diuen que aquesta intervenció l'ha millorat per després tenir més rendiment i poder aguantar més físicament, que és una de les grans virtuts de Cristiano Ronaldo, i tenir el problema de que quan estava en repòs les pulsacions anaven molt altes i amb això ho van poder corregir i l'ha ajudat moltíssim.
Bona aquesta.
I doncs això, i després hi ha la història de Cristiano i la sabem tots. Va debutar molt jovenet, amb 17 anyets, a l'Sporting i només va jugar un any perquè l'any 2003, després d'un amistós entre l'Sporting i el Manchester United per inaugurar l'estadi, Ferguson va veure que aquell xavalet pintava molt bé. Hi havia altres clubs interessats, com per exemple el Barça, el València, que movien fitxa per Cristiano, però va ser Ferguson qui el va convèncer.
El bon ull, sempre, d'Àlex Ferguson. Va, saltem de grup.
El plat principal.
I saltem al grup E, que és un grup que està força igualat, molt emocionant, on hi són el Mònaco, líder amb 8 punts, el Leverkusen segon amb 6, el Tottenham tercer amb 4 i ja potser més despenjat el CSKA de Moscou.
Sí, que aquesta setmana s'enfronta contra el Bayer Leverkusen, on hi ha el protagonista que volem parlar, que és el Chicharito Hernández, que està vivint una segona joventut al Leverkusen. És el màxim golejador de l'equip alemany. La temporada passada ja va marcar 17 gols a la Bundesliga. Aquesta temporada ha estat nomenat ja jugador del mes al mes de setembre i també ha estat triat en un 11 de la jornada de la Champions. Amb 28 anys, sembla potser que el Chicharito, que és aquell jugador que prometia molt uns anys enrere...
És aquell jugador que sempre dius arribarà, però no, i no acaba mai d'arribar.
És d'aquells jugadors que potser li va millor un equip petit a la seva vora que treballin per ell,
sí,
que en un gran club on la veritat és que no ha acabat
ha estat un dels grans referents del futbol mexicà.
Exacte, és una eminència. I a més, no és un futbolista que només és conegut pel seu futbol, sinó també per les seves arrels familiars. Això és molt curiós, del Chicharito Hernández, perquè el seu pare va ser un migcampista que va fer carrera a la primera divisió mexicana. Va anar, per exemple, al Mundial d'Espanya del 86 amb Mèxic. Era un migcampista baixet, també, poca cosa. Tenia els ulls del color verd i per això el seu sobrenom era...
El Chicharo.
El Chicharo. I d'aquí ve que al seu fill li posessin el Chicharito.
El Chicharo, Chicharo són pèsols.
Correcte, són els pèsols.
En mexicals hi diuen Chicharo.
El Chicharo, i d'aquí va néixer el Chicharito,
el
sobrenom. Això ho coneix molt bé. Però més, si mirem les arrels per part de mare, no per part de pare, l'avi del Chicharito també va ser futbolista i també va jugar un mundial. Va ser el del 1954, a Suïssa, on Tomàs Balcázar, així es diu l'avi del Chicharito, va marcar un gol contra França, a més, en aquell Mundial. I es dona la gran casualitat que el Mundial del 2006, Chicharito també va anar en aquell Mundial, perdó, des del 2006, el del 2010 a Sud-àfrica, i Chicharito també va marcar contra França, que és una història molt curiosa, que els tres familiars juguessin al Mundial i, a més, marquessin el mateix partit. Vull dir, va ser una cosa molt emocionant. Abans parlàvem de que Cristiano és un jugador molt, molt sensible, i el Chicharito, jo també diria que és un dels futbolistes que s'emocionen més. Per exemple, en una entrevista recent a la televisió mexicana, es va posar a plorar, però directament, quan parlava dels seus inicis i dels moments on l'entrenador no el convocava. Escoltem aquests moments tan dolguts del Chicharito.
És que no ha sido fácil. Y no es, pero...
Hermano,
y más porque sé, porque te digo, me dan estas lágrimas porque... No nada más yo he sufrido, ¿sabes? También mi familia. Y más, o sea, mi padre y mi hermana, mis abuelos, pero mi madre en especial...
Que tu veus aquesta...
Cara, em portes avui una secció molt lacrimògena,
avui,
eh?
Avui sí, avui no se m'ha sortit
només,
aquesta
només
vena.
Només em falta Josep Lluís Núñez aquí plorant, el president. Ara! Però no t'havies preparat,
Cesc. Déu-n'hi-do, eh? O que és vegades amb els futbolistes tan directes i tan sincers en una entrevista. A Mèxic això també es viu de forma molt passional. I parlava dels inicis de Chivas, on, per cert, els tres familiars, l'avi, el pare i el Chicharito, van jugar al Chivas de Guadalajara. Ja li va costar una mica entrar en les convocatòries, però després va millorar, va tenir bones temporades i va marcar 21 gols en 28 partits la temporada 2009-2010. Allà s'hi va fixar un altre jugador, un altre entrenador que n'hem parlat avui, Àlex Ferguson.
També el va fitxar.
També, que sempre ha tingut aquest bon ull per les joves promeses. Va marcar 20 gols la primera temporada.
És que l'inici del Chicharito al United va ser bo, jo ho recordo.
Sí. Es va convertir ràpidament en un dels jugadors més carismàtics de l'afició i li van dedicar aquesta cançó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh yeah! Choco loco chong! Chicharito.
What a good thing.
He's the man that came from high school. No la coneixia, aquesta cançó, està molt bé.
Chico
és un grup anglès?
És un grup anglès, The Wall Red Army. Ell li va dedicar aquesta cançó, Chico is the man, perquè també va haver problemes amb el seu sobrenom. Clar, Chicharito, això a dir-ho a Anglaterra, la veritat és que costa bastant.
Chicharito.
Chicharito. Primer els companys li deien Chico, i aquí és aquesta cançó, i Ferguson no volia problemes i li deia Chico, ja directament tu, Chico. Chico, ven pa acá, i ja solucionava ràpidament.
Deia Chico, come here, no?
Sí, ven pa acá, una miqueta, el bo d'Àlex Ferguson, amb qui va tenir bones oportunitats, però quan va marxar, després va arribar David Moyes, després Louis van Gaal, i aquí sí que va tenir un paper molt secundari. L'estiu del 2014, abans que es tanqués el mercat de fitxatges, va marxar cedit al Madrid. Allà tampoc, la veritat és que va destacar gaire, va tenir un rol molt secundari. I la temporada passada allà al Leverkusen s'ha convertit en el davanter de referència. És també tot un ídol a la Bundesliga, perquè també tota la comunitat mexicana segueix molt al futbol i hi ha molta atracció. I ha marcat un gol en aquesta Champions. Dimarts s'enfronten contra el CSKA, que també està relacionat amb la historieta que t'explicaré.
Sí,
ara,
perquè l'última història d'avui al Weir de Champions ens porta fins a Rússia. Hem de parlar d'un porter, del porter del CSKA.
La cirereta del pastís.
Perquè és una de porters, eh? Avui per acabar... Ja rius que... perquè aquesta fa molt riure,
és
eh?
Que fa, és a dir, sap greu pel pobre porter, perquè ho està passant molt malament amb la història que explicarem ara. I justament demà dilluns 21 de novembre, es compleixen 10 anys de l'inici d'una maledicció que persegueix el porter del CSKA, com deia, Igor Akinfev, i que l'està afectant fins i tot personalment. Perquè, atenció, suma 37 partits, 10 anys, rebent com a mínim un gol en tots els partits de la
Mai
Champions.
Mai ha deixat la porteria a zero en tot aquest temps.
Des del novembre del 2006, que no ho aconsegueix. Tot va començar el 21 de novembre del 2006, a Kingfever, el porter del CSKA, aquell dia van perdre 1-0 contra el Porto, i aquell dia doncs deuria pensar que no passava res.
S'ha de dir que, clar, no tot és culpa seva, no? També no, la defensa veritat, segurament del CSKA, no, a veure, no la controlo molt bé, però tampoc deu ser la millor del món.
Correcte. Però és que el que passa més amb la mala sort de Kingfever és que els dos partits que s'ha perdut per culpa de lesió, aquests dos partits al CSKA...
Va quedar zero.
Va acabar amb la porteria zero. Ostres. Contra el Trabzonspor, va ser la Champions de 2011-2012, i els dos únics partits que es perd, aquells partits, el CSKA va poder mantenir la porteria zero, i aquesta maledicció, diguéssim, que s'ha convertit en un clàssic dels partits, sempre es comenta les transmissions i també a les xarxes socials, on s'està fent molta broma.
El mite s'està fent gran, a Rússia.
A Rússia, jo diria fins i tot a tota Europa, perquè mitjans anglesos l'altre dia també en parlaven, i per posar-vos un exemple de com li està afectant en el partit de fa dues jornades contra el Mònaco a la Champions a casa, el CSKA estava guanyant 1-0, faltaven només 3 minuts per acabar el partit, l'afició ja gairebé ho celebrava, a Twitter ja començaven a fer una festa per celebrar la fi de la mala ratxa, a Akinfev la veritat és que estava fent un partidàs, aturant-ho tot, i al minut 87, pam, gol de Bernardo Silva, i a Akinfev es va posar fet una fúria. És un jugador que és molt fred, és un porter típic de Rússia, molt tranquil.
Segur que evidentment això ho té al cap, eh?
Sí, seguríssim, perquè va començar a picar el terra, va començar a proferir tot d'insults i maleint que li havien marcat un gol, segurament també perquè l'equip va empatar.
També era l'empat, clar.
Però se trencava aquesta ratxa, perquè, i a més, he repassat els números, són 73 gols rebuts en aquests 37 partits, però a més, no és un porter dolent, Akinfev, és el porter titular de la història de Rússia, segurament serà un dels millors porters de la història del seu país, i a més, ell mateix té el rècord de la Lliga Russa de més minuts sense encaixar un gol, amb 529.
És curiós.
Però a la Champions és tot el contrari. A més, va debutar molt jove en aquesta competició, amb només 17 anys, i fins a arribar als 20 anys va completar 10 partits a la Champions sense encaixar cap gol. També recordem una gran promesa que potser no ha acabat sent el que tothom esperava. L'última vegada que va deixar la porteria zero va ser un partit bastant complicat contra l'Arsenal, aquell Arsenal d'Henry, Sesko, Van Persie, l'any 2006. Però després d'aquell partit, que va acabar amb empat a zero, ha sumat 37 partits, i mirant tots els partits he vist que hi ha hagut fins a 5 partits on ha arribat als últims 5 minuts de partit amb la porteria zero, però li han acabat marcant un gol.
Si a última hora, no ha pogut trencar la ratxa aquesta tan negativa.
Per verdadera mala sort.
Bueno, doncs escolta'm, dimecres, juguen contra el Bayer Leverkusen.
Correcte.
A Rússia.
Sí, sí, sí.
Ves que ara nosaltres, amb aquesta secció, li portem sort a la Akinfev. Clar, el que passa que en contrarrestem, perquè també hem parlat del Chicharito, i potser li va bé el Chicharito, i el Chicharito marca, i la Akinfev, per tant, no manté la porteria a zero.
Ai,
un o altre li portarem sort.
Això segur.
No? Això està clar, almenys el seu equip, el Chicharito. Gràcies, Jaume, fins la pròxima. Ara ja ens quedarà una jornada més, abans que s'acabi la fase de grups, que serà el pont de la Puríssima. Just el cap de setmana abans farem l'últim Weir de Champions de la fase de grups, perquè les eliminatòries seguirem fent secció Champions. Gràcies, fins ara, adéu.
A reveure.
Adéu.